Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Queden 5 jornades pel final de la fase regular de la Lliga Endesa. 5 jornades en les que encara han de passar moltes coses. De fet, a dia d'avui només sabem i tenim clar que Madrid, València, Baskonia, Iberostar, Tenerife són els únics equips matemàticament classificats pels play-off. El Barça-Lassa es classificarà, ho té pràcticament fet, però el que no està clar és que ho faci entre els quatre primers, és a dir, que tingui el factor pista a favor després de perdre diumenge a casa del València. I pel que fa a la zona baixa de la classificació, el Divin de Joventut perdia aquest cap de setmana a la pista del Tècnic Conte Saragossa, complicant-se de nou la permanència. Qui té la guerra perduda, virtualment perduda, és l'ICL Manresa. L'equip del Bages, darrer classificat amb 4 victòries, està a 5 de la permanència quan li queden 5 partits per disputar, és a dir, que el descens a l'Aleport és pràcticament una realitat, un fet, però del que no dubto és que aquest equip donarà la cara fins al darrer dia, com ja es va demostrar i es va veure diumenge a la pista del Movistar Estudiantes amb el 95-90 final. El tècnic del conjunt estudiantil, l'ex Manresa, Salva Maldonado, reconeix que a l'ICL potser li aniria bé agafar forces a la Lliga LEP.
A vegades cal recomposar-se una mica, donar una passa enrere, baixar a LEP, per entendre'ns, i agafar forces per endavant.
Doncs el descens esportiu de l'ICL Manresa està clar que és qüestió de dies. Després caldrà veure què passa en els despatxos. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys. Bona nit a tothom. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el futur del Manresa a la CB pinta realment molt negre. L'equip està a 5 victòries de la permanència quan li resten 5 jornades pel final. Però, com dic, després també caldrà estar molt atents als possibles ascensos de l'Eport. De fet, els equips de CB estan reunits avui dimarts per analitzar el futur de la competició i la sanció econòmica de 400.000 euros que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha imposat a la CB pel cànon que l'associació de clubs obliga a pagar als equips que pugen de la LEP. En tot cas, Jaume Arnau, president de l'ICL Manresa, no fa massa, afirmava aquí al Bàsquet al dia que ell era partidari de treballar perquè l'equip, donat el cas, seguís a la màxima categoria.
Nosaltres, com a bàsquet Manresa, hi estem molt, molt predisposats, perquè, a més, pensem que una lliga de 18 al Manresa, per trajectòria, per prestigi, perquè hem sigut campions de lliga, ni que sigui fa molts anys, però no tots els equips poden dir que han sigut campions de lliga. Penso que el Manresa en una lliga de 18, tot i les nostres dificultats, ja ha de ser.
I qui no opina com ell, ara l'escoltàvem, és l'exentrenador del Manresa, Salva Maldonado, ara tècnic del Movistar Estudiantes, rival del conjunt del Bages aquest passat diumenge. Creu que el Manresa hauria de donar una passa enrere competint a l'Alep.
És el sentiment sempre, no?, de 7 anys al club. 7 anys són molts. I he vist, pues, la tendència de patir molt, no? Patir molt els últims anys. El que dic ara sona una mica així, però vull ser el més sincer possible. A vegades cal recomposar-se una mica, donar una passa enrere. Passa enrere en el sentit de pues, si et toca, dius que vas massa apurat a aquesta divisió, donar un pas, baixar l'alep, per entendre'ns, i agafar forces per endavant. Això ho ha fet ja el club, vull dir que a altres èpoques ni malament no ha sortit. Per això produeix molt de desgast, estar ja a canviar l'equip sencer cada any, econòmicament anar pues, sempre a rebufo, i això l'afició pateix molt. Com jo he viscut altres èpoques, que baixes a l'Alep i van 3.000 igual al pavelló, començaràs a guanyar, et refas una mica econòmicament i esportivament, a mi pots començar a consolidar alguna cosa, 3, 4, 5 jugadors per l'any següent, això a vegades et permet. No m'estic ficant amb el que no em demanen, però a la teva pregunta, el meu sentiment era com a gran amant del club i no té que passar res ara per donar un... i agafar una mica d'oxigen i baixar esportivament a l'Alep, per mi. Vamos, això és una opinió molt personal. Entenem tot el que fan els jugadors d'ara i els entrenadors per intentar mantenir això, donar el màxim fins a l'últim segon, que crec que ho estan fent excepcionalment. És a dir, no a l'equip que està jugant, que hem vist avui, no és un equip d'anar últim, desahuciat, entre cometes, classificatòriament parlant, a nivell de joc no... denota altre espírit i altre joc.
Doncs aquesta és l'opinió de Salva Maldonado, una opinió que, per cert, coincideix amb la de bastants socis aficionats del bàsquet Manresa, però, en tot cas, veurem què passa d'ara en endavant. I encara pel que fa a la part baixa de la classificació, el Divina Joventut suma 9 victòries, una per sobre del descens, després de perdre diumenge a la pista del Tecniconte Saragossa. La penya ara està empatada amb el conjunt aragonès i amb l'Obradoiro, que ahir guanyava a la pista del Bilbao, el proper partit del Joventut, la propera final, diumenge, 12:45, contra el Bilbao, de Carles Durant, que s'està jugant a entrar en els play-off. Uns play-off en els que el Morabanc Andorra resisteix 8è classificat amb 14 victòries, una més que el Bilbao, i per cert, l'MVP del conjunt andorrà, Gio Schermadini, un dels MVPs de la Lliga, diu sí als play-off, parodiant un conegut anunci de perfums.
Sia la vita, sia leggerezza, sia la seduzione, sia all'amore, sia me stesso, sia al playoff. Sì.
Doncs gran, molt gran Gio Schermadini. De moment, en aquests moments, tenen bitllet assegurat pels playoff Madrid, València, Baskonia i Iberostar Tenerife. El Barça l'Assa, 5è amb 18 victòries, està virtualment classificat, però compta perquè només suma una victòria més que l'Unicaja, que és 7è, té un partit menys, i a més l'equip de Joan Plaza no coneix la derrota des que guanyés l'Eurocup i visita aquest diumenge el Palau Blaugrana. El partit es jugarà a partir de les 5 de la tarda i el Barça arribarà a la cita després de perdre diumenge a València per 76-59. El menys 17 fa que l'equip de Barzocas es perdi també el bàsquet a baraix. El tècnic grec reconeix que els falta ser més sòlids.
Si volíem guanyar aquest partit, necessitàvem fer les coses molt millor, especialment en atac. Anotant 60 punts, no li pots guanyar un equip amb aquest talent. També hem perdut 16 pilotes i els hem donat 14 rebots ofensius, i això ha estat molt difícil de superar. Quan no tens rebot defensiu, no pots córrer.
14 offensive rebounds, so that means when they have from rebounding so many
És un problema que arrosseguem des de l'inici i necessitem l'ajuda de tots els jugadors perquè això dona als rivals molta confiança en el seu joc. Estem en una situació de transició. Hem fet servir molts jugadors. No estan podent ser sòlids ni estables.
But as I said, no matter how many players we have, no matter how players we are missing, we need to be more solid offensively.
Hem tingut molts problemes de lesions. És igual el nombre de jugadors que juguin. Hem de ser més sòlids en atac i en defensa, i avui no ho hem estat.
Doncs les sensacions del Barça diumenge a la Fonteta van ser novament desastroses, i això que l'equip va tenir tota la setmana per preparar el partit contra el València. El gran protagonista va ser un català, Pierre Oriola. El jugador del conjunt Che acaba el partit amb 14 punts, 7 rebots, 19 de valoració.
Sí, es importante porque la liga está muy apretada, los de abajo siguen ganando, así que importante, ¿no? Aparte de sacar el average, que siempre es importante, contra un rival directo, y contentos con el trabajo.
¿Necesitabais algo así después del palo del Eurocup? ¿Regresar a la Fonteta de esta manera, Pierre?
Sí, sobre todo por el mal sabor de boca que teníamos con la gente, sobre todo, que están todos los partidos apoyándonos, y lo merecían, ¿no? Yo creo que hemos hecho un partido muy serio, hemos dejado 59 puntos al Barça, que es muy importante, contento y a seguir.
Doncs veurem què li depara el futur més immediat al Barça-Las en aquesta recta final de la Lliga regular, un Barça que diu Barzocas té entre sella i sella d'una minuts als més joves, i parlant de joves, compta amb Rodion Skurux, 19 anys, ha debutat aquesta temporada amb el primer equip blaugrana, i qui sap si seguirà els passos de Sonja, Satoranski o Abrines. De moment, el jove jugador letó ha decidit ja presentar-se en el proper draft de la NBA, i de moment les prediccions apunten que podria sortir en un lloc capdavanter. I a tot això, el Barça-Lassa, 12 temporades després, 12 anys després, haurà de veure per televisió els enfrontaments a quarts de final de l'Eurolliga. El top 8 europeu ha començat avui.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs avui dimarts ha començat la recta final per arribar a la Final Four d'Istanbul. A partir d'avui es comencen a disputar els primers partits de quarts de final. Sèries al millor de 5 partits. Avui es juguen el CSKA Baskonia i el Panathinaikos Fenerbahçe. Pascual contra Zeljko Obradovic. Demà dimecres es jugaran a l'Olympiacos Efes a les 8 i al Real Madrid de Rusafaka a partir de les 9. Pablo Lasso no es veu encara a la Final Four.
Me preguntas por la Final Four, yo la Final Four todavía la veo muy lejos. Ahora mismo lo único que me preocupa es el playoff y al equipo sí le veo preparado. En ese sentido sí lo vengo diciendo, lo dije después del partido del Betis. Yo veo al equipo preparado y consciente de lo que nos jugamos y muchos jugadores sabedores que hay momentos en la temporada muy importantes y son conscientes de que son grandes partidos. A partir de ahí, bueno, pues el trabajo de toda la temporada nos hace tener la ventaja de campo, el hecho de jugar en casa, con el público, bueno, pues yo creo que todo eso, el equipo ha crecido, pero eso no te da victoria. O sea, mañana empezamos 0-0.
¿Vamos a ir a un playoff largo?
Para mí son todos largos. Si gano 3-0, si pierdo 3-0... Si gano 3-1, si pierdo 3-1, si gano 3-2 o si pierdo 3-2. Va a ser largo, porque cada partido es durísimo. Y esto es casi un tópico que me preguntáis todos los años en los playoffs, pero es que para mí son todos muy duros. Puede ser durísimo y ganar 3-0, o puedes estar muy bien y perder 3-0. Los playoffs no tienes por qué pensar en lo que se pueden alargar en partidos, sino probablemente en la dureza de cada partido.
Doncs veurem quins quatre equips són els que s'acabaran citant del 19 al 21 de maig a Istanbul, i on ja tenim campió és de l'Eurolliga femenina. El Dinamo Kursk de Lucas Mondelo i Anna Cruz ha aixecat el títol després de superar el Praga de Laia Palau i Marta Sargay en semifinals, i el Fenerbahçe en la gran final. Lucas Mondelo, bona nit.
Bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Segona Eurolliga per a tu després de guanyar-la en Perfumeries Avenida el 2011... Aquella va ser històrica, és la primera i l'única que té l'equip espanyol, però aquesta segona Eurolliga també és històrica, no?
Sí, també és la primera. Esperem que no sigui l'única. Però bueno, de moment és la primera final que arriba, i al principi de temporada l'objectiu de l'equip era estar a la final a 4 i estar a la final de la Lliga Russa. I la final va ser guanyar. I a la final de la Lliga Russa sorpresa també, van guanyar la Veras a Ekaterinburg. Però bueno, a partir d'ahir l'equip és el que és un bon equip, un gran roster, un gran treball professional per part de tots. Però bueno, per damunt nostre, cada com ho fan ser com Ekaterinburg i tenim que estar amb els peus no vam pensar mica en mica pas i ara gaudir el que ha passat.
Doncs és la primera vegada que el Dinamo Kursk, com deies, guanya l'Eurolliga i a sobre sense perdre cap partit. 18 partits, 18 victòries de 18 possibles. No sé si això havia succeït abans.
Sí, crec que havia succeït el famós l'Espartak de Moscou tan dominant que va guanyar 4 Eurolligues seguides. Uh-huh. Aquest, un any, no sé si el 9 o el 10, fa 7 o 8 anys, va fer el mateix. Però en aquest cas era el major pressupost i el favorit. En el nostre cas, ni som el major pressupost ni érem el favorit.
Sí, però això diu de la gran superioritat vostra, no, Lucas?
Sí, clar, parlant des del desconeixement és molt fàcil, no? Mira, et faré una dada amb la final, eh? No, ja no parlo de l'Ekaterinburg, sí. Ja ni penso parlar. Fenerbahçe jugaven 4 jugadores NBA, nosaltres dos, i després de les 4 NBA, 3 eren campiones de la NBA aquest any, la Gruda, i la Candace Parker. I la Candace Parker, a més, era la MVP de la final de la NBA. Més Quigley, tenien a Quigley, que és una anotadora molt bona, raça blanca, anotadora, no? I com això ja t'he dit tot, no? Tenen 4 NBAs, nosaltres 2 NBAs, de l'equip campió 3, la MVP, i després internacionals turques. Nosaltres tenim internacionals russes, tenim a Cruz, la Gran Cruz, en Espanya, Elena Sià, que és la pivot de França, i després Inge McAuthry i NECA, o sigui, dos americanes molt bones, que és component també NECA de l'equip campió dels Sparks, però jugar amb nosaltres. No? Uh-huh. O sigui, a vegades la gent que parla de la superioritat va ser a la pista, no al roster. Sí. Perquè nosaltres creiem...
Sí, però a la pista està clar que sí. A la pista està clar que sí.
Sí, el tema de la pista van aconseguir que juguéssim com un equip, però que en el moment oportú les estrelles brillaran, agafessin la pilota i tenir situacions per elles i elles decideixen, que és, jo crec que el còctel perfecte, no? Uh-huh. Evidentment el jugador és el que juga i el que guanya i preparar coses per això, però ser un equip durant molta estona de temps i és el que ha faltat a mi a Fenerbahçe en algun moment o a Ekaterinburg, no? Uh-huh. I bueno, l'hem aprofitat.
Lucas, que em dius de la Gran Cruz que per fi i amb Lucas Mondelo guanya la seva primera Eurolliga?
Bé, bueno, Cruz està tot dit sobre ella. És una jugadora d'equip, capaç de fotre 20 punts si fa falta, però és una jugadora d'equip. Està de directora de joc, molt sacrificada. És la que marca la primera línia defensiva, la intensitat a l'equip. I després, doncs, bueno, sempre és una jugadora que tindria en qualsevol lloc que anés, la tindria sempre amb mi, perquè fa de tot, és capaç de fer de tot i és una lluitadora i té qualitat per comprar i per vendre. Mm. I a més, això sí, abans de les 10 del matí no li parlis, que està, no és persona hasta les 10 del matí.
Hola, Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola,
bona nit.
És cert que no ets persona abans de les 10 del matí o què?
No, a mi ja saben que fins a les 10... Les 10 encara és una mica d'hora, eh? Cap a les 11 o així ja començo a parlar i a somriure, abans no.
Enhorabona, Anna, eh?
Gràcies.
Per fi t'arriba l'Eurolliga, la primera Eurolliga, i sembla que havia de ser amb Lucas Mondelo d'entrenador.
Sí, mira, l'any passat vam estar a punt amb l'Orenburg i aquest any, mira, ens ha tocat.
Un palmarès increïble, el teu, Anna, eh?
Bueno, el meu m'ha costat, eh? No ha sigut fàcil. I segur que hi ha moltíssimes jugadores que tenen un millor palmarès que el meu.
Ara ho deia Lucas, no? Parlava del que us ha costat, però també la gran Eurolliga que heu fet, 18 partits, 18 victòries i patint, a les semis contra el Praga i potser no tant en la final amb Fenerbahçe, com ho vas viure tu?
Bueno, sí que és veritat que hem fet molt bona temporada regular, no? Però jo pensava, dic, bueno, això ens ha servit per arribar fins a la Final Four i ara aquí és una cosa totalment diferent, no? Tothom sap que pot passar qualsevol cosa, de fet ja es va viure, no? Que l'Ekaterinburg va perdre contra el Fener a semis. I, bueno, el partit de semis és un partit molt complicat, no? Tothom ve amb molts nervis, bueno, menys les que tenim una mica més de pressió, pues, això es nota. I el partit de Praga doncs, va ser molt, molt, molt complicat perquè elles no tenien res a perdre i nosaltres teníem molt.
Et va sorprendre jugar a la final contra el Fenerbahçe, Anna?
Bueno, sí, la veritat és que sí, no? L'Ekaterinburg partia com a favorit, millor roster, millor pressupost, competien a casa, llavors, bueno, a vegades la pressió pues, és el que passa, no? Que et passa una mica, fa passar males jugades i si no les saps controlar.
Mm-hmm. Has guanyat moltes coses al llarg de la teva carrera, no sé, què més t'agradaria afegir al palmarès?
Bueno, a mi em falta encara un or amb la Sele, no... Uh-huh. Tinc plata, tinc bronze, però un or encara no l'he aconseguit.
Doncs, Lucas, ja saps, eh? El que toca amb la selecció, guanyar més medalles, eh?
Sí, ara... Per nosaltres no quedarà, perquè és molt difícil, eh? França, Rússia, Sèrbia, són grans equips.
Com s'ha celebrat aquesta Eurolliga dins del club del Dinamo Kursk, la primera en la seva història, Lucas?
Bueno, sí, és la primera Eurolliga de la seva història... I la primera vegada que arriben a la final, i esperem que no sigui l'última, perquè continuem allà, tant la Cruz com jo.
Mm-hmm. Però s'ha celebrat d'una forma especial dins del club, Anna, o què?
Bueno, no hem tingut gaire temps, no? Mm. Vam marxar molt ràpid després del partit, hem arribat aquí molt cansades, de moment encara no s'ha celebrat gaire i, com ja et dic, comencem aquest diumenge la final de la Lliga Russa contra Ekaterinburg, així que no tenim gaire temps per celebrar.
Molt bé, doncs ara ampliar aquest palmarès amb aquesta Lliga que està, o la final de la Lliga que està a punt de començar amb un nou enfrontament entre el Dinamo Kursk i l'Ekaterinburg. Us deixo a tots dos. Abans, no sé què em diríeu de les llàgrimes de Laia Palau després de jugar el seu darrer partit d'Eurolliga. Lucas, tu com a entrenador, què diries?
Jo ja he comentat en alguns jocs que bé, Laia té la capacitat de jugar més temps, és una jugadora increïble, és una capitana millor que increïble, i perquè vosaltres veieu el que fa a la pista, però no veieu el que fa dins del vestidor i amb el grup, no? Però quan un jugador de les característiques de Laia, una jugadora que arriba a la posició i a ser quasi una llegenda, Laia, prendre la decisió de ser-lo és molt, molt difícil, molt difícil. I jo penso que hi ha que tindre el màxim respecte per aquesta decisió que ha pres. Uh-huh, sí. Ha estat al final de l'estiu, i després ja ho veurem, ja a veure si puguem empentar una mica.
I tu, Anna, has vist aquestes imatges o no de la Laia?
No, la veritat és que no les he vist. Però, bueno, crec que va ser una mica de tot, no? Se li va ajuntar tot. L'últim partit que juga amb Praga, que és un equip que porta 4 anys... Bueno, és dur. És una decisió que, com ha dit el Lucas, segur que se l'ha pensat molt i, bueno, és una decisió pues, que tothom ha de respectar i que si ella ho sent així... Mm-hmm. Jo crec que li hagués agradat acabar d'una altra manera, no? Guanyar aixecant un títol, però, bueno, jo crec que han fet molt bona temporada i bueno, la Final Four que han fet ha sigut espectacular.
Doncs el Praga de Laia Palau i Marta Sargay, que ha acabat l'Eurolliga quarta posició després de perdre contra l'Ekaterinburg en el partit pel tercer i quart lloc, i el campió, el Dinamo Kursk, que derrotava en la final el Fenerbahçe per 77-63. Ho deixem aquí. Lucas, Anna, enhorabona per aquesta Eurolliga, la segona per Lucas, la primera per tu, Anna, i un veritable plaer que us hàgiu passat aquesta estona pel bàsquet al dia. Eh? Enhorabona a tots dos.
Moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
I encara pel que fa al bàsquet femení, tenim en joc les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Avui des de les 9 està en joc l'Uniferrol Avenida, segon partit de la sèrie que domina l'equip de Salamanca per una victòria a 0. I demà, a partir de les 21 hores, arribarà el torn de l'Uni Girona, que amb el 80-51 del primer partit buscarà sentència per la via ràpida a la pista
del Araski. Més coses.
Bàsquet al dia.
A los nuevos, bienvenidos a la CB.
Ràdio Estel.
Duermes 3 minutos, te meten un sopapo.
Amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs recte final del Bàsquet al dia, com tots els dimarts, toca saludar els nostres penyistes, avui amb un d'ells, el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui estàs solo ante el peligro, que diria aquell.
Sí, veurem què passa.
Els altres encara estan de Setmana Santa. Escolta, què tal les festes? Bé, no? Setmana Santa ha anat tot bé?
Sí, sí, de relax.
Molt bé. Alegries poques, eh? Derrotes de Barça, Penya, Manresa i Andorra.
Sí, setmana d'aquelles que dius... Setmana negra.
Sí, sí. La derrota del Barça a València prou clara, no?
Sí, ja, jo era un partit que pensava que primera setmana dins Euroliga, València, amb el cop dur d'haver perdut l'Eurocup a casa seva, que es podria fer alguna cosa, però res més lluny de la realitat... Un dia més a l'oficina d'aquest Barça que lluny del Palau fa molta figa. Mm. Si a casa ja la fa, a vegades, a fora ja baixa encara més.
Home, la gran majoria de derrotes, moltes de la temporada de l'actual, són fora de casa.
Sí, l'únic que sí, de la CB és cert. Tot i que Eurolliga ha hagut derrotes al Palau bastant sonades.
Mm-hmm. I això que han dit tota la setmana per preparar el partit?
Sí, és això que deia abans. Vull dir, la primera setmana... sense Euroliga, que segons ens deien serviria per poder treballar aspectes tàctics, ajustar més l'equip, fer-lo més compacte, pel que es veu, no ha servit de gaire.
Mm-hmm. Doncs queden 5 jornades pel final. El Barça està virtualment classificat pels play-offs, però compte que el factor pista perilla i de debò, eh?
No, sí, això, vull dir, les dades estan allà. Almenys queden entre els 4 primers, per assegurar-te el factor pista el ni que sigui als quarts de final. Seria millor quedar segon, però ho veig molt complicat. I ja veurem què passa.
Mm-hmm.
Segons els partits del Palau serà clau i treure'n alguna fora també.
Marc, se't fa estrany veure els quarts de l'Eurolliga al top 8 comença o començat avui per televisió sense el Barça present?
Sí, vull dir... Si ens mirem des de com anava la temporada, era una cosa que era previsible, però amb la trajectòria que té el Barça, veure uns quarts de final d'una Euroliga sense el Barça es fa estrany perquè, vull dir, sempre s'hi havia estat, jugant més bé, jugant més malament, el Barça sempre hi era present. I tot i que sí que, com he dit abans, es veia venir, mm-hmm. és una cosa que se surt de la normalitat.
Quins quatre equips veus a Istanbul, a la Final Four?
CSKA i Madrid, per mi, són segurs. I després, jo crec que seran Olympiacos i Fenerbahçe. Fenerbahçe perquè la juguen allà, bàsicament, i es diu que no intervenen en aquests aspectes externs, però acostumen a intervenir. Ja se sap, la Final Four de Turquia, Turkish Airlines, la Maloradovic, que amb aquestes tres eliminatòries és un autèntic mestre. I després Olympiacos, perquè és un equip que és... Fa molts anys que juga el mateix i li surt bé i tothom sap el rol que ha de fer, que bàsicament és fer descuides d'espanulis. Porten molts anys així i els hi funciona.
Per cert, em quedo sense temps, però volia comentar-ho amb tu. Rodion Skurux, que es declara elegible al draft de la NBA.
Sí, és una cosa que he llegit fa un moment. Espero que no es repeteixi una altra Cadeceonia, perquè crec que en minuts és un jugador que el Barça el podia aprofitar molt i la nova estructura tècnica del Barça hauria de ser prou intel·ligent per dir-li al noi, mira, tu encara tindràs un rol important al primer equip, que l'acte Europa t'anirà millor, però en un futur ser important a la NBA no marxis.
Veurem què passa. Marc, gràcies, una abraçada.
De res.
I a la NBA els Spurs dominen per 2 victòries a 0 als Memphis després del 96-82 aquesta matinada amb 10 punts, 5 rebots amb Gasol i 12 punts, 6 rebots amb Marc Gasol. Els Cavaliers també dominen 2-0 als Pacers i la resta de sèries dels play-off, Raptors-Bucks 0-1, Celtics-Bulls 0-1, Clippers-Jazz 1-0, Wizards-Hawks 1-0, Rockets-Thunders 1-0 i els Warriors-Blazers 1-0. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez del control, seguir pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, que serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.